I demà arriba el primer dissabte de juliol i això, segons la tradició esportiva, vol dir que comença el Tour de França. Més de 20 dies de ciclisme d'un dels espectacles més seguits del món de l'esport. Jordi Turria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Jordi, que el seguirà especialment, com sempre. Pirineus, Alps, homenatge al mallot groc, final als Camps Elisis, però molts dubtes aquest any sobre qui pot ser el guanyador final de la cursa.
Aquest paper li correspondria a Chris Froome, que ha aconseguit la victòria 4 vegades dels últims 6 anys, però el britànic va caure fent el reconeixement de la contrarellotge del Dauphiné, es va trencar el fèmur i haurà de veure la ronda francesa des de casa. Tampoc hi participaran Tom Dumoulin, segon l'any passat, ni Primo Roglic, que va acabar quart. Per tant, les mirades es dirigeixen d'entrada cap a Geraint Thomas, tot i que aquest any no ha estat gaire fi i també va caure ara fa poc. Ell compartirà el liderat de l'Ineos, l'antic equip Sky, amb el jove colombià Egan Bernal.
No sé. Yo creo que, bueno, hay muchas personas que pueden hacerlo muy bien, pero bueno, decir que soy el favorito, yo creo que todavía no.
A banda de l'Ineos, també cal parlar de l'equip Movistar, una altra formació amb molt de pes. En aquest equip hi ha Nairo Quintana, Mikel Landa i l'actual campió del món, Alejandro Valverde, que s'esborra com a favorit.
Uno siempre tiene ambiciones, pero bueno, una de ellas tampoco es luchar por el mayor amarillo, venimos a otra cosa. Y bueno, yo creo que ellos están muy bien, están con muchas ganas, mucha ilusión y no hay que dejar ninguna duda al principio de que si yo voy a tener ambiciones por una cosa o por otra, no. Yo vengo al 100% por ellos.
A més dels ciclistes, dels quals ja hem parlat, també hem d'incloure la relació àmplia de possibles guanyadors, els germans Yates, Bardet, Pinot, Fulchan, Crasswich, Urán, Zakarin, Importe, Martin i fins i tot Enric Mas, és a dir, un Tour de França molt obert. I no ens podem oblidar de l'únic corredor català que hi participa, Marc Soler. Serà el segon cop que va a la ronda francesa i el seu objectiu serà treballar per als líders del seu equip, el Movistar.
L'any passat jo crec que era unes circumstàncies diferents, l'Alejandro també volia estar allà. Aquest any jo crec que ell una mica ja s'ha descartat, no? I estarem tant amb el Nairo com amb el Mikel, i al final seran a més per dos corredors com fan la majoria d'equips, com pot fer Ineos amb Geraint Thomas Bernal o altres equips d'aquest nivell.
El Tour començarà demà a Brussel·les amb una etapa plana de 194 quilòmetres i l'endemà també a Bèlgica una contrarrellotge per equips de 27 quilòmetres. Serà un homenatge a Eddy Merckx, guanyador de 5 Tours i també el corredor que més cops ha portat el jersei groc de líder, 96 dies. A banda de la crono per equips, només hi haurà una d'individual, també de 27 quilòmetres. Per això es preveu que els escaladors tinguin un paper de protagonistes. Dijous tindran la primera oportunitat, però hauran d'esperar el 18 de juliol per competir a l'alta muntanya amb l'arribada als Pirineus. I l'última setmana serà el Tor dels Alps, amb l'Isoar, el Galibier, la Madeleine, Tignes, Roseland i Val Thorens, final de la penúltima etapa de la ronda francesa. L'última coronarà el guanyador als Camps Elisis de París.
I el seu ha estat un dels noms de la temporada i avui finalment viurà el seu primer dia com a blaugrana, Frankie de Jong. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
De Jong, que serà presentat aquesta tarda com a nou jugador del Barça a l'Auditori del Camp Nou.
A les 7 de la tarda el tindrem de curt, vestit de blaugrana i trepitjant la gespa del Camp Nou. Després, roda de premsa amb el president Josep Maria Bartomeu i el secretari tècnic Eric Abidal. De Jong, que ahir va fer la fotografia de rigor a la botiga del Camp Nou i aquest matí ha passat la pertinent revisió mèdica, signa per les pròximes 5 temporades. Per evitar restar protagonisme al 21 de l'Ajax, hem de veure quin dorsal llueix com a blaugrana, el Barça s'ha anticipat als esdeveniments i abans, a 6:15, ha convocat una roda de premsa del president Bartomeu en solitari per donar explicacions del terratrèmol esportiu d'aquests dos últims dies. Primer, la dimissió de Jordi Mestre com a vicepresident esportiu i segon, la de moment continuïtat d'un debilitat Pep Segura com a mànager general esportiu. Ahir Bartomeu es va reunir amb Segura, en principi, per acordar la rescisió del seu contracte, però l'assertivitat del director esportiu va sorprendre el president, que de moment el manté al càrrec.
I a tot això hi ha el club de la mitjanit, Rafinha.
On va parlar de tot, del seu futur, més fora que dins, de Griezmann i el posicionament del vestidor i d'un possible retorn de Neymar. Diu Rafinha que Neymar ha de venir sense cap mena de dubte i que si torna ho farà al seu millor nivell.
Que no tengo ninguna duda que volverá al nivel que está en el Barcelona. Ha tenido unas lesiones que le impidieron enseñar su fútbol, pero es que no tengo ni idea con la idea que tienen de fútbol el Barça con él, no tengo ni una duda que va a triunfar.
Frenkie de Jong, que és de moment un dels fitxatges més destacats del mercat futbolístic, avui arriba ja el cinquè dia. Podem destacar algun moviment del que ha passat aquest matí, Jordi?
Sí, Pau López ha deixat avui l'entrenament del Betis per marxar cap a Roma per passar la revisió mèdica amb l'equip de la capital italiana. L'acord ja és total. Firmarà per 5 temporades i la Roma pagarà uns 30 milions d'euros a l'equip andalús, que a més renunciarà al percentatge que li corresponia per una hipotètica venda de Toni Sanabria. Pau López té 24 anys, va deixar l'Espanyol ara fa un any per marxar al Betis. Veurem si aquest club, el Betis, no utilitza els diners de la Roma per fitxar Borja Iglesias. Més moviments a Sevilla, però a l'altre equip de la ciutat on avui ha passat l'examen mèdic Sergio Reguilón. El defensa arriba com a cedit pel Madrid durant una temporada. Va debutar primera la temporada passada amb Julen Lopetegui de tècnic. Lopetegui, recordem-ho, és ara l'entrenador del Sevilla. I ja que el que viu ja les primeres hores com a nou jugador del Manchester City és Rodrigo Hernández. L'equip anglès ha pagat 70 milions a l'Atlètic de Madrid. Rodrigo ha elogiat el joc del seu nou equip.
Un equipo temido en toda Europa, no solo por la manera de jugar, porque yo soy de la opinión de que muchos equipos juegan bien hasta los tres cuartos, pero ha conseguido ser un equipo que golea, que los rivales le respetan mucho y a lo mejor cambian su manera de jugar solo por jugar contra ellos, y eso habla muy bien de lo que está consiguiendo el City a nivel, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo.
I en aquest mercat també podem parlar no d'un canvi, sinó d'una confirmació. La Federació del Brasil ha dit que Tite continuarà com a seleccionador fins al Mundial de Qatar, passi el que passi a la final de la Copa Amèrica, que diumenge disputaran a Maracanà el Brasil i el Perú. I per acabar, un canvi a les banquetes. Ahir explicaven que Frank Lampard deixava el Derby County per anar al Chelsea. Doncs bé, el seu substitut al conjunt de segona divisió serà l'ex-blaugrana Philippe Coquí.
I mentre l'Argentina es cura a casa les ferides d'una Copa Amèrica que només ha augmentat els dubtes sobre les seves forces reals, és un argentí, Ricardo Gareca, qui està a les portes de fer realitat la més gran sorpresa de la competició en les seves últimes dècades. De moment, Gareca ha classificat el Perú, una selecció amb jugadors de segona fila, per la final contra el Brasil. I amb la il·lusió de repetir el Maracanazo de 1950, en aquella ocasió protagonitzat en un Mundial per l'Uruguai, Josep Antonio Isa.
Ricardo Gareca no ha amagat mai que la seva gran il·lusió hauria estat que el cridessin per fer de seleccionador pel seu país, l'Argentina. Però ni en temps de crisi els dirigents de l'AFA, la Federació Argentina, han pensat en ell. Gareca ha hagut de fer carrera al Perú i dur la selecció blanquivermella fins on mai hauria imaginat.
Alegría, por supuesto. Sé que la gente que nos vino a apoyar acá, en el estadio, la gente en el país, todos los peruanos que están en el mundo y todo, por el apoyo que hemos recibido cada vez que vamos a jugar a cualquier lugar o que fuimos a Rusia, y sabemos que están felices, o sea, y que bueno, eso la verdad que no llena de satisfacción.
Gareca va dur el Perú al Mundial de Rússia després de 36 anys fora d'un campionat del món. Va aconseguir també la tercera plaça en la Copa Amèrica del 2015. L'inici en l'edició d'enguany no podia ser pitjor. Desfeta 0-5 davant del Brasil. Ara es tornaran a veure les cares a la final, però una final sempre és una altra història.
Ojalá que podamos hacer un buen papel, porque la intención nuestra, más allá de la especulación y de lo que se puede llegar a hablar, ya cuando uno entra en una final no ve otra opción que ganarla, ¿no? Entonces esa es la mentalidad que vamos a tener. Siempre, por supuesto, respetando a la selección que tenemos enfrente, ¿no? Que sabemos que es una selección de mucho nivel y que hemos sufrido un resultado muy adverso.
Davant una selecció brasilera plegada d'estrelles reconegudes mundialment, Perú oposa un exèrcit d'obrers que es guanyen la vida en lligues menors. Dels 23 convocats, només 5 juguen a Europa, dels quals un a Espanya, Luis Advíncula, en un equip com el Rayo Vallecano, que ha baixat a segona divisió com a cué.
Repassem ara on tenim el Mundial de França.
Cellers Maset dona suport a l'esport femení amb la iniciativa Sempre amb elles i patrocina aquest espai.
Les seleccions d'Holanda i dels Estats Units ja són a Lió, on demà passat disputaran la final del Mundial de Futbol. Els Estats Units són les grans favorites, sempre ha acabat en el podi d'aquesta competició, 3 vegades campiona, una subcampiona i 3 més tercera, mentre que Holanda busca el seu primer títol. A més, les americanes tenen 3 jugadores que van estar a l'Olímpic de Lió, Alex Morden, Megan Rapinoe i Morgan Bryan. Holanda està pendent de l'estat físic de la blaugrana Lieke Mertens, que es va lesionar a les semifinals. Té problemes a un dit del peu. La final diumenge a partir de les 5 en un estadi amb una capacitat per 60.000 persones i per Gol Televisió.
Sempre amb elles és la iniciativa de Cellers Maset que dona suport a la igualtat de gènere. Aquest estiu, per cada ampolla de vi Merlot Rosé, Cellers Maset destinarà 1 euro a llars tutelades on acullen dones que han patit violència de gènere. Descobreixi la iniciativa sempreambelles.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Temps per les motos. Aquesta setmana es disputa l'última cursa del Mundial de Motociclisme abans del descans de l'estiu, una cursa que ens porta aquest any, aquest cap de setmana, a Alemanya, a Sachsenring, on ja podem saludar el nostre enviat especial, Damià Aguilar. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Fabio Quartararo ha estat el més ràpid aquest matí. No sé si aquest pilot, que sembla que cada vegada fa un pas endavant, es manté el primer.
Per... Sí, bé, no està el primer, però està el segon entre Rins i Márquez, tots tres separats per 67 mil·lèsimes. Fins ara els pilots han continuat fent feina de cursa, ara comencen a canviar pneumàtics i a posar el pneumàtic tou per agafar millors posicions al final del dia. Ens trobem també, fins i tot, i ho diré ràpid perquè no canviï, les 6 marques de MotoGP ja estan representades entre els 10 primers pilots de la graella, la qual cosa està ara mateix molt i molt bé. Falten 5 minuts, Rins, Quartararo, Márquez primer, segon i tercer, Dovizioso és quart, cinquè, Viñales, sisè, Aleix Espargaró, al darrere Miller, Rossi, Mir i Pol Espargaró. Recordo que els dos germans Espargaró venen lesionats de l'última cursa, que Kratzlow s'ha lesionat abans de venir aquí, però que està pilotant, i tenim Bagnaia ara mateix a l'hospital després d'una caiguda aquest matí. Això pel que fa al resum de MotoGP. En Moto3, després de 2 entrenaments lliures, Sasaki, un japonès, és el més ràpid sobre Raúl Fernández, el pilot madrileny. El líder Canet és sisè, i pel que fa a Gavi Rodrigo i Albert Arenas, ara mateix són en... situació de provisionalitat pel que fa a la repesca. I per primera vegada aquest cap de setmana, aquesta temporada, hem pogut veure les motos elèctriques en pista. Són 18 motos, Copa del Món de motos elèctriques, no mundial, sinó Copa del Món, i entre els 18 pilots, un català, Sete Gibernau, que a més coincideix que és el més veterà perquè té 46 anys.
Doncs moltes gràcies, Damià, que vagi bé la cursa diumenge.
Gràcies.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Avui és el segon dia del World Roller Games i s'estan disputant diferents modalitats de competició d'aquest Mundial a Barcelona. Quin ambient s'hi respirava aquest migdia a l'anella olímpica? Bona tarda, Aitor Rus.
Bona tarda. Doncs tot i ser tot just el segon dia de competició, ja havia força moviment. Aficionats de tot arreu s'han deixat caure aquest migdia per veure la competició de skateboard que hi havia a l'anella olímpica.
Pues el ambiente es fenomenal. Hay muchas nacionalidades, mucha gente de todo el mundo que da ganas de conocer. Ahora mismo vengo de conocer a varias gente que son youtubers y cosas y que se dedican al tema de las redes sociales. Veo gente de long, de gente de velocidad, gente de downhill, y me parece un ambiente genial para venir aquí estos días y pasarlo bien.
Famílies, aficionats, turistes, esportistes i fins i tot campus d'estiu han donat força color a l'esplanada de l'anella, tot i la calor.
Bé, prou bé, prou bé. Estem aquí en un campus d'estiu amb uns nens de 6 a 14 anys i prou bé, per ells és espectacular això. Estan passant la mar de bé. Hem estat primer aquí dintre per al Sant Jordi. Hem vist una mica competició de scooter amb l'equip júnior, amb el Sabata Júnior. I després res, per aquí fora, a l'espai exterior, que tenen també per provar tot el tema de scooter.
El campió de la Copa Catalana de descens en skate, Marc Escoda, valora positivament aquest ambient que ajuda a promocionar esports més minoritaris com el seu.
El nostre esport, que és de visualment és més impactant i estem sent una mica més amagats, doncs que el fet que es faci a la ciutat doncs, promociona molt l'esport i fa que es vegi molt més.
La jornada no s'atura, ja que avui la selecció espanyola sub-19 d'hoquei patins jugarà la final contra l'Argentina a Vilanova i la Geltrú a les 10 del vespre.
I atenció a aquesta notícia. Els antics campions olímpics i mundials, Sergei Bubka d'atletisme i Alexander Popov en natació, han negat aquest matí estar implicats en els suposats suborns per votar a favor de Rio de Janeiro en l'elecció a la seu dels Jocs Olímpics del 2016. Tots dos estan esquitxats per la declaració que va fer ahir al vespre l'antic governador de Rio de Janeiro davant del jutge.
Sergio Cabral diu que van pagar el president de la Federació Internacional d'Atletisme, Lamin Diak, i que entre els vots que els van garantir com a segurs hi havia el de Bubka i el de Popov. Cabral ha declarat davant del jutge sobre la compra de vots per aconseguir que Rio acollís els Jocs Olímpics del 2016 i n'ha donat tota mena de detalls.
Que el president de la Federació Internacional d'Atletisme...
El president de la Federació Internacional d'Atletisme en aquella època, Lamin Diak, ens va dir que hi havia gent oberta a rebre suborns. El nostre director d'operacions, Leo, va fer el contracte amb ell i amb el seu fill i teníem una garantia de 5 o 6 vots per $1.5 million.
Ells queren $1.5 million.
L'antic governador de Rio ha afegit que Diak, després d'aconseguir els 6 primers vots, va demanar $500.000 extra per assegurar 3 vots més a favor de la candidatura brasilera. Diak els va garantir que Bubka i Popov, que eren membres del COI, estaven entre els subornats.
Ells ens van garantir que Sergei Bubka, atleta famós ucraïnès, va rebre diners d'un suborn. I un altre esportista que també en va rebre, però que no era atleta, és el rus Alexander Popov.
Popov ha dit aquest matí que es troba indefens davant aquestes acusacions que diu infundades. Bubka ha dit, per la seva banda, que ha posat el tema en mans dels seus advocats, que han demanat explicacions a Diak sobre aquest afer. El Comitè Olímpic Internacional ha obert aquest matí una investigació per saber si són certes les acusacions de Cabral.
Catalunya migdia.